Ràdio Estel.
Perseguirem els terroristes per tot arreu i sí, perdonin l'expressió, els enganxem al bany, els liquidarem a la tassa mateix. Vladimir Putin. Amigues, amics, benvingudes, benvinguts. Ara que fa 75 anys de l'entrada de les tropes de Franco a Barcelona, és un bon moment per recordar que els pares dels pares dels nostres pares, és a dir, els nostres besavis, van dur el país a una guerra, però també que van sortir-ne. I malgrat que fos en el context d'una dictadura, els pares dels pares dels nostres pares es van posar a treballar per reconstruir el que havia quedat destruït en 3 anys de conflicte. Després, els pares dels nostres pares, és a dir, els nostres avis, que eren fills d'aquella guerra, van construir amb esforç les bases de la societat del benestar. I anys més tard, van ser els nostres pares, que eren fills de la dictadura, els qui van acabar de construir aquesta societat del benestar i la van gaudir plenament. Així és que avui, en ple segle XXI, cada decret llei que condemna un poble, cada polític corrupte que segueix ocupant un càrrec, cada majoria absoluta que dona ales als mercats, cada mitjà de comunicació que deixa d'emetre's, cada hospital que es tanca, cada escola que se sotmet, és un petit dret conquerit que ens deixem prendre de les mans. Una petita batalla que ens deixem guanyar, un petit pas involutiu que deixem fer. I és que som la primera generació que ja viu pitjor que la generació precedent. I ara toca adonar-nos que els drets no es prenen ni es perden, que en tot cas els drets es deixen prendre i es deixen perdre quan oblidem l'esforç amb el que es van aconseguir. I això té el perill de convertir-nos en aquell ocell que deixa de batre les ales per seguir volant perquè creu haver conquerit les altures. I francament, d'alçada, hores d'ara, ja n'hem perdut prou.
El compromís ciutadà. Canviar el món a partir de les petites accions quotidianes.
Amigues, amics, benvingudes i benvinguts al Compromís Ciutadà, un programa, el d'avui en el que parlarem dels Jocs Olímpics de Sochi, a la riba nord del Mar Negre, on la inestabilitat política i social de la regió del Caucas els està convertint en els jocs més controvertits de la història. Per les amenaces terroristes i les fortes mesures de seguretat del govern de Putin. Ens ho explicarà Marta T., responsable de la campanya Txetxènia Trenquem el silenci de la Lliga dels Drets dels Pobles. Suamini Dan, d'avui, el poder dels petits canvis, reguem la planta que la naturalesa farà la resta. Quantes vegades ho volem tenir tot controlat i no deixem que les coses segueixin el seu propi curs, el seu curs natural. I atenció perquè estrenem secció amb l'Oriol Costa, president de Dynamis, on parlarem de tecnologia, agricultura social i economia del bé comú. Avui, però, ecologia del capital i els diners com a eina de transformació social. I al final de tot, comptarem amb la participació setmanal de l'Enric Tintoré en el seu particular punt de llum sobre l'actualitat. Recordeu, amigues, amics, que som el Compromís Ciutadà, amb en Jordi Carretero a les vies de so i el meu nom Joan Ortiz i Serra. Aquest és el programa número 17. Fem ràdio per canviar el món i et preguntem si ens vols ajudar. Som l'únic espai de ràdio microfinançat per la ciutadania, ni publicitat ni subvencions. Aquí el Compromís Ciutadà, un programa a més que viu amb un euro al mes que cada ciutadà decideix aportar lliurement. És menys del que costa un cafè, menys del que costa el diari i a sobre només és un cop al mes, un euro mensual. Això és el que et demanem i et preguntem. T'hi vols implicar? I és que en les petites accions individuals hi ha els canvis més poderosos que quan esdevinguin massius aconseguiran canviar el món. Per fer aquesta donació d'un euro mensual, doncs és molt senzill. Entra a teaming.net/elcompromisciutadà i segueix les instruccions. És senzill, és segur, està clar. També et pots fer amic del programa en el Facebook i seguir-nos al Twitter. I si vols saber més coses sobre nosaltres, doncs la pàgina web oficial del programa és periodismeiconsciencia.org. I avui, Suamini Danda, passa, entra, comencem per tu. I bé, com estàs? Què tal? Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
El poder dels petits canvis.
Amb Suamini Danda.
Oh,
setmana passada vam estar parlant del preu del desig i vas fer una crida important a que la gent participi amb la donació d'un euro en aquest programa, cosa que t'agraeixo moltíssim particularment. Vas parlar de la importància de que hi hagi iniciatives d'aquest estil desinteressades i trobo iniciatives d'aquest estil, em refereixo al programa, i trobo que està molt relacionat amb el tema que parlarem avui, que igual tu després te'n vas per les branques o te'n vas per una altra banda, eh?
Com sempre.
Anava a dir...
Pobre Joan.
Oh, pobre, què? Jo dic a la banda que vingui, a mi m'encanta que expliqui el que ella consideri. Reguem la planta que la naturalesa farà la resta, dius. Això com ho relacionem amb el fet de donar un euro? Aquí posem tota la... la nostra feina, posem, fem tota la nostra tasca, traiem tota l'artilleria per entendre'ns, i si arriba l'euro, no arriba l'euro, que nosaltres esperem que sí, però ja és una tasca que no està a les nostres mans. A les nostres mans està posar-hi tot l'esforç, tota l'empenta, tota la il·lusió. Dic nosaltres per quedar bé, però qui empenya el programa és servidor, de moment, amb els col·laboradors que m'esteu ajudant i que ho agraeixo moltíssim. Llavors, Danda, suaminiden, d'alguna cosa podem explicar al respecte, no? Reguem la planta que la naturalesa farà la resta. I callo perquè avui m'estic enrotllant més jo i és la teva secció, digues.
Bé, és que és una frase que repetia molt el meu mestre i en el fons és una veritable confiança en la vida. Què fem quan reguem una planta? Li tirem una miqueta d'aigua i després marxem? Marxem a treballar i ens oblidem que hem fet aquella acció per la planta, però ella ja anirà fent la feina. Això és d'una gran confiança en la vida. Si confies en la vida, no has de fer gran cosa més. Cuidado, que això no vol dir que no s'hagi de treballar, com conec alguns, no? Que, bueno, ja m'ho donarà l'univers. No, no és ben bé això. Sinó que simplement hem de tornar a confiar en que la naturalesa té les seves lleis i té la seva força i que també, si val l'expressió l'univers, no? Hi ha un sincronisme, és a dir, que tot treballa per tu i tot, i nosaltres treballem per l'univers. Per tu, vull dir per nosaltres, eh? I nosaltres també treballem per l'univers i hi ha com una harmonia, hi ha un sincronisme. Amb això què vull dir? Doncs volia dir que hem deixat de creure en la força de la naturalesa. Un exemple ben clar és que ens espantem de seguida quan no ens trobem bé, anem corrents al metge, sense confiar en la nostra persona i escoltar una miqueta què pot ser que m'estigui passant ara o que ens estigui passant. Com més avenços ha fet la ciència, més por tenim a la malaltia. Curiosament, hauríem de tenir menys por, perquè si la ciència ha avançat, més recursos tindrà per ajudar-nos en cas d'estar malalts. Però és ben bé el contrari. Les persones passen moltes hores a la cadira del metge, a la sala d'espera, quan la confiança en la vida els podria fer doncs sortir al camp a respirar i córrer una mica i espavilar aquell organisme que no es troba bé i després per elles mateixes descobrir què els hi passa. Sona una mica estrany això, jo ho sé, però sé que l'altre, lo contrari, perdre la confiança en la vida ens fa patir molt. Ens fa patir perquè estem insegurs dins el nostre cos, estem insegurs a la vida i estem mancats d'esperança. Aleshores, quan la persona comença a treballar-se a si mateixa i a creure realment en que la naturalesa que l'ha portat a arribar fins aquí, que l'ha fet néixer, que l'ha mantingut tots aquests anys i que la seguirà guarint i buscant la seva plenitud per sempre, si tornem a confiar en aquesta força de la naturalesa, ens sentirem més acompanyats, no estarem sols. Ens sentirem més com cuidats. Hi haurà algú que es cuida de nosaltres i aquest algú qui és, en el fons, és la teva naturalesa. Aleshores, tu ho has dit molt bé, tu fas la teva tasca i la naturalesa farà la resta. És aquesta sintonia que farem entre tots. Es diu avui dia l'univers, bueno, és igual, diem-li com vulguem, no? El fet és que l'energia està sincronitzada, és a dir, les nostres vides estan unides d'alguna manera. Estem relacionats, no estem sols. I el que estàs fent tu, Joan, ens arriba a molts altres i ens farà fer petits canvis a altres persones. I potser el que jo bonament us pugui estar explicant podria fer algun petit canvi en algú, en alguna persona que en aquell moment ho necessita. De fet, com es diu això, com li dieu, el motiu de la nostra secció, el poder dels petits canvis, no? Mm. El leitmotiv, no sé com li dieu.
Sí, sí, així, tal qual.
Seria això, no?, que els petits canvis tenen un poder gran. I bé, tenen aquest poder gran doncs perquè estem interconnectats, perquè no estem sols. I de la mateixa manera que el teu petit regar la planteta, tirar-li un gotet d'aigua, pot fer un gran canvi en aquella planta, doncs també la nostra confiança en aquesta força de la naturalesa ens pot fer créixer moltíssim, patir menys i sentir-nos més acompanyats i més vius.
És una cosa complicada, Swami Nidanda, perquè quan nosaltres reguem la planta som capaços d'entendre que científicament es produeix un procés a través de l'absorció dels aliments, de la fotosíntesi, del que sigui, que fa desenvolupar aquella planta, però difícilment som capaços de veure que hi hagi un procés amagat darrere el qual permeti que les nostres butxaques, per exemple, s'omplin de riquesa i de prosperitat, o que les nostres vides pròpiament tinguin salut. Ho sabem veure amb una planta, a les nostres vides ens costa, no?
Sí, hem de començar per lo més bàsic, que és el nostre cos, la nostra persona, la nostra part de planta, perquè nosaltres tenim la part vegetativa que viu igual que una planteta, necessita la llum, necessita els minerals, necessita l'aigua, exactament igual. És que aquesta ja no la cuidem. Aleshores, quan tinguem verificada i comprovada que si cuidem aquesta part, diem-ne, de planteta, de la nostra persona, podrem aspirar a una part més intel·lectual, més lúcida, la claretat de la ment, el pensament profund, etc., doncs, bueno, ja haurem fet un pas endavant. I quan podem verificar que això és possible, que podem pensar amb més claretat, que tenim una altra visió de les realitats, que podem avançar dins la intuïció, etc., etc., podem fer un pas endavant, que serà doncs l'entorn intern, l'espiritualitat interna, la connexió amb digue-li com vulguis, podria ser amb Déu. Aleshores, doncs, clar, penso que l'important és començar per la base. No vulguem tocar el cel si abans no hem après a caminar. I aquest caminar comença amb petites coses, molt petites, senzills petits canvis, com diem sempre.
Que la naturalesa farà la resta, però nosaltres hem de regar la planta. És molt important, que a vegades diem, la naturalesa farà, no? Tu deies, no? Al principi, sí. La naturalesa ja farà. Bueno, tu rega la planta i en parlarem, no?
I confia que si regues la planta alguna cosa passarà. Si més no, la vida no estarà ni seca, ni resseca, ni encallada, que ja és molt.
Moltes gràcies, Swami Nidanda. Fins la propera.
Una abraçada.
Ajuda'ns a finançar el programa amb un euro mensual entrant a teaming.net/elcompromisciutadà. teaming.net/elcompromisciutadà.
En fi, quantes vegades que volem fer plans per la vida, diguéssim, mentre que la vida ja té previstos plans per nosaltres, sense que nosaltres ho sapiguem, ens els hi anem trobant i a sobre ens hi oposem, perquè teníem previstes altres qüestions i aquestes ens són alterades. No és tant els plans que fem nosaltres amb la vida, sinó els plans que la vida moltes vegades té per nosaltres i hem de fer-los coincidir, hem de fer-los quallar conjuntament, no? En fi, recordeu, amigues, que som el Compromís Ciutadà, que som un programa de ràdio lliure, un programa que busca el vostre suport. Treballem per un canvi de paradigma social, sabeu que treballem per una nova consciència, d'aquí, per exemple, doncs, seccions com la de la Swami Nidanda, i que fem aquest treball a través de microdonacions mensuals de només un euro al mes. Que, per tant, demanem doncs, que si apostes per un programa com aquest, lliure d'interessos polítics, lliure d'interessos comercials, doncs, que ens ajudis fent aquesta petita aportació. Un euro al mes a teaming.net/elcompromisciutadà. Teaming, acabat amb ing.net facebook.com/elcompromisciutadà. Recorda que també, com et dèiem abans, doncs estem en el Facebook, estem al Twitter i tenim la nostra pàgina web, la nostra pàgina web oficial, que és periodismeiconsciencia.org. I seguim endavant. Avui el programa, tal i com us dèiem al començament, estrenem secció i ho fem amb el director de Dynamis, que és l'Oriol Costa. Canvi de terç i parlem amb l'Oriol. Oriol Costa, bona tarda.
Bona tarda.
Carai, amb el president de Dynamis, que comptarem a partir d'ara amb la seva col·laboració mensual. És correcte, oi?
Serà un plaer.
Home, i tant, i el plaer també serà nostre. Quan comencem a barrejar tecnologies, agricultura social, també economia del bé comú, fas uns poti-potis, Oriol, que aquí encaixen. O sigui que avui... ecologia del capital i els diners com eina, transformació social. Com vols que comencem, això, aquest menú d'avui?
Doncs mira, és la recepta per sortir de la crisi, com ens hi posem. Mm-hmm. O marxem dels diners o ens hi posem a dins. Al fons, entrem a entrar dins del sistema i no deixar que ens dominin.
Ah, carai. I això com ho fem?
Doncs propostes. Què passa quan s'inverteixen 1 milió d'euros cada 4 segons? Aquesta especulació financera que acaba provocant desastres arreu del món. Com ens protegim davant d'això, no? Podem treballar amb la banca ètica que hem vist en aquí el programa, exemples bons, però què més podem fer, no? Podem agafar consciència a cada cèntim del que, amb el que ens dediquem nosaltres, no? Un euro amb el tíning per al programa, cada cafè compta, cada gest que fem és important. I podem treballar encara amb més formes.
Doncs tu diràs, perquè aquí l'expert és l'Oriol.
Doncs una proposta que és, cada cop tindrà més força. L'economia cooperativa està creixent amb... cada cop és més evident que hem de sortir d'aquest paradigma de... l'economia liberal i salvatge, doncs com podem fer una economia més cooperativa, encara que no tinguem una cooperativa nosaltres, doncs amb l'economia associativa. Si ens juntem productor, distribuïdor i comercialitzador i ens posem els comptes al davant i compartim la nostra comptabilitat. Aquest exercici de transparència genera una economia associativa on no hi ha marge a l'especulació, sinó a oferir a l'altre el que necessita i que l'altre rebi el millor que nosaltres. Això és economia associativa. Mm-hmm. Aquesta imatge és molt potent, però encara vull donar una altra imatge per a tota la gent que ens pugui escoltar, que potser no és empresària, potser no està en una, no té una activitat empresarial o associativa on... consideri que aquesta imatge d'economia associativa potser li queda lluny. Hi ha un exemple que és practicar la biografia associativa, i això ho pot fer tothom.
Carai, biografia associativa. Atenció, perquè amb l'Oriol seguim donant claus per canviar el món dia a dia a partir de petits canvis. El primer d'ells, associar-nos des de l'òptica econòmica. I la segona, aquesta biografia, acaba'ns d'explicar això, Oriol.
Doncs sí, és molt senzill. Tota associació, tota empresa es forma de les aportacions de cadascú, no? Cadascú aporta amb la seva biografia a una organització i així es forma un organisme social a partir de la biografia de cadascú. El que passa és que sovint, igual com passa amb els diners, que no hi posem molta consciència, sovint no posem prou consciència a la nostra pròpia biografia. I dedicar un temps a compartir les nostres biografies, com si quedéssim per fer un cafè, però ens explicarem la mitja hora la nostra biografia a 2 persones. Que si treballem junts, millor. Si estem en algun projecte conjunt, millor fer aquest exercici a 2 mesos, que 3 mesos. Revisar la nostra biografia perquè és el nostre capital. I aquest capital hi és sempre. Aquest el tenim tots, tothom té biografia. D'aquí no es salva ningú, ningú pot posar-se excuses per posar consciència en aquesta dimensió personal, i és associativa. A través de la consciència de les nostres biografies, ajuntant-nos, donem consciència d'aquest organisme social que desenvolupem conjuntament, i això té molta força. Si a més ho podem fer compartint el nostre balanç, el nostre projecte econòmic, estem fent un pas més, no? Però biografia associativa, tothom pot fer-ho. És una experiència molt recomanable i que si ho practiqueu i pareu una mica d'atenció, doncs jo crec que veureu que és molt potent.
Oriol, a veure si ho entes bé. Una de les propostes que ens estàs fent arribar amb això de la biografia associativa és que expliquis la teva vida als companys de feina i que els altres te l'expliquin a tu.
Correcte. L'economia associativa seria compartir el meu balanç, com està anant l'empresa, com em pensava que estaria i com m'està anant i per què. No? Això es veu molt clar que això tindria un efecte econòmic molt bo, només de compartir aquest coneixement amb altres empresaris. Bueno, ara en diuen coaching o mentoring, no? Uh-huh. Això pots contractar algú, però també pots compartir-ho, no? De tu a tu, et busques dues, tres persones empresàries que pugueu comprar aquesta visió. Això és molt potent. Però si algú no té una empresa amb qui poder fer això, també és cert que s'ha de generar un espai de confiança per poder fer això, però la biografia tothom la té. Llavors és compartir la nostra biografia, explicar el que és important per cadascú, aquest exercici de revisió de quines són les prioritats, què t'explicaré de la meva vida en relació a això que estem fent junts. És un exercici que clarifica molt, no? És com si sortís al sol, no? Perquè tots tenim necessitat d'explicar-nos i escoltar-nos és un gest d'amor, no? I que a vegades no fem, no? Uh-huh. Llavors, dedicar una estona a estimar-nos, a escoltar-nos sistemàticament, uh-huh, a lo més essencial de cadascú, que és la biografia, això genera un impacte dins l'organització, o inclús l'amistat. De vegades tenim amics, però que anem parlant de futbol, anem parlant de cosetes que ens van passant, però no reflexionem en la nostra essència, que al final és la biografia, no?
I escolta, Muriel, alguna cosa més, o que de moment tot el que ens has explicat, interessant. Algun punt més a afegir?
Doncs jo, que agafeu forces, perquè aquest any serà un any clau per tothom. Nosaltres anem carregant de propostes i ara properament muntarem un triatló de creixement personal.
Ah, sí?
que serà intens. Barrejarem teatre, constel·lacions sistèmiques i el rebirding, la respiració conscient.
Ens ho explicaràs aquí en el programa, tot això?
Sí. I farem un taller d'economia associativa amb Joan Maler, que també va estar en el programa.
Home.
I el convidarem a tots, perquè aquests processos són d'aquests temps moderns, no?
Molt bé. Doncs escolta'm, Oriol Costa, el president de Dynamis, que col·labora amb nosaltres des d'ara mateix mensualment amb aquesta petita secció de què farem uns 7 minutets, ens explicarà aquestes qüestions, com canviar el món, com fer la revolta silenciosament però profundament, amb temes com l'economia, amb temes com l'agricultura social, amb temes doncs, com els que ens anirà proposant al llarg d'aquesta secció. Gràcies, Oriol!
I molts moltes
èxits,
gràcies.
Que vagi bé. Adéu.
Endavant amb el compromís.
Adéu, endavant, igualment, gràcies. Adéu.
El compromís ciutadà. Canviar el món a partir de les petites accions quotidianes.
Van per aquí, les coses. El que ens explicava l'Oriol va per aquí. La tendència per anar canviant el món és tot això que ens anirà portant ell, i no només ell, sinó els col·laboradors del programa i les entrevistes. Avui, ara girem pàgina, canviem de terç, si voleu, millor. Avui la nostra pausa musical mira cap al País Valencià, on el dret d'estar informat en català ha quedat estocat de mort amb el tancament dels seus mitjans autonòmics. La setmana passada en tornaven a ser notícia, i recentment, això em referia, doncs, amb el tancament de la senyal de la televisió i la ràdio pública catalana. Una d'aquelles que posen el nus a la gola quan s'escolten amb atenció, i després, atenció, jihadisme islàmic i drets humans al Caucas, on d'aquí una setmana se celebren els Jocs Olímpics de Sochi. Raimon Vélez Evans.
veles e vents han mos desig complir. Faen camins dubtosos per la mar, mestri ponent contra d'ells veig armar. Xaloc llevant los deuen souvenir, amb llurs amics lo grec e lo millor. Fent humils precs al ventre muntanal, que en som bufar l'ocia parcial, e que tots cinc complesquen mon retorn. Bollirà el mar com la cassola en forn, mudant color a l'estat natural, e mostrarà voler tot a res mal, que sobre si atur un punt al jorn. Grans e pocs peix a records correran, e cercaran amagatalls secrets, fugint al mar on són nodrits e fets, per gran remei en terra eixirà. Amor de vos i on sent més que no en sé, de que la part pitjor men romandrà, e de vos sap lo qui sens vos està. A joc de daus vos acompararé. Jo tem la mort per no ser-vos absent, perquè amor per mort és anul·lat. Mas jo no creu que mon voler sobrat busca ésser per tal departiment. Jo sóc gelós de vostres cas voler, que jo morint no me tamin oblit, sols és pensar-me tal del món delit, car nos vivint no creu se pusca fer. Ha pres ma mort d'amar per dau poder, e si a tost en ira convertit. E jo forçat d'aquest món ser eixit, tot lo meu mal serà vos no ver. Amor de vos i on sent més que no en sé, de que la part pitjor men romandrà, e de vos sap lo qui sens vos està. A joc de daus vos acompararé, a joc de daus vos acompararé.
Que bella que és la nostra cultura. Desitjo que l'hagueu disfrutada tant com l'he disfrutada jo mentre l'escoltava. El proper 7 de febrer s'inauguraran a Sochi els 22ens Jocs Olímpics d'hivern, situada a la riba nord-oriental del Mar Negre. Aquesta capital de l'avui Federació Russa pertany a una de les regions més calentes d'Europa. Parlem del Caucas Nord, amb la inestabilitat política com a marc de fons, la presència de terrorisme islàmic i greus violacions als drets humans. De tot plegat, en parlem, en vam parlar a través de Skype amb la Marta Ter, que és responsable de la campanya Txetxènia Trenquem el Silenci, de la Lliga dels Drets dels Pobles, que organitza per aquest dijous 30 de gener un interessant col·loqui al Col·legi de Periodistes titulat Juguem Net, Jocs Olímpics i Drets Humans a la Federació Russa, que comptarà amb la presència de dues personalitats claus en l'actualitat de la regió. Sí que hem d'advertir que la qualitat d'aquesta entrevista per Skype no és la desitjada, però el tema és prou sensible com perquè en parlem en els 20 propers minuts. Per cert, l'acte serà el dijous, com dèiem, a les 7 de la tarda. Marta Ter, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Podríem començar ubicant-nos una mica i posant-nos en context com bé mereix aquesta ocasió, no? I és perquè estem parlant d'una regió molt complexa, de la que en rebem poques informacions, i per tant m'agradaria que parlessis, ens expliquessis tota aquesta inestabilitat que hi ha en aquestes repúbliques, no?
Mira, tota la inestabilitat està centrada en el que és el Caucas Nord. Com tots sabeu, no? El Caucas és el territori que hi ha entre el Mar Negre i el Mar Caspi, i és ben bé al sud de Rússia i fa frontera amb el que es considera el Caucas Sud, que és Geòrgia, Azerbaidjan i Armènia. Doncs la part més calenta és la part nord, que pertany tota Rússia, i hi ha diferents repúbliques autònomes. Hi ha Txetxènia, Daguestan, Ingúixia, Kabardino-Balkària, Karachevo-Cherkèssia i Adigèsia. Em sembla que més o menys hi viuen uns 8 milions d'habitants a tota la zona. Abans, el conflicte, com tots us sonarà, doncs s'entrava a Txetxènia, amb les dues guerres russo-txetxenes, que van començar el 94, la primera, i la segona va començar el 98 fins al 2008. Però, paulatinament, aquest conflicte que estava tan centrat en una república s'ha anat escampant. I ara mateix la zona més conflictiva és el Daguestan, que és una república veïna de Txetxènia. I les últimes vegades doncs, que hem sentit atemptats, grans atemptats comesos a Rússia, al cor de Rússia, com a l'aeroport de Moscou, a l'estació de tren, els dos últims de Volgograd, doncs la majoria de suïcides venien del Daguestan. I bé, doncs això és una mica un resum així ràpid del conflicte que hi ha en la regió.
Marta, recordo que en més d'una ocasió, quan has vingut en el programa, ja temporades passades, havíem d'explicar l'origen de tot plegat i m'agradaria que reprenguéssim aquest fil. Per què hi ha tota aquesta inestabilitat? Quin seria el focus per entendre'ns? M'explico?
Sí, t'expliques molt bé. El conflicte armat va començar a les guerres de Txetxènia, no? Va començar sent un conflicte d'alliberament nacional. I bàsicament, els txetxens volien un estat propi, laic. Allà no tenia res a veure la religió. A la Primera Guerra, per això, van entrar elements foranis. Venien de... Bueno, jihadistes. Venien del Golf. Llavors, aquests van començar a crear un madrasses, etc. I aquest moviment va començar a créixer. El 2005 va ser la mort del líder dels separatistes laics txetxens, que era Maschadov, i el 2007 el que era aquest moviment laic independentista desapareix i comença el que és l'emirat del Caucas, amb Dokumarov com a líder. Dokumarov, el líder, tot i que és d'etna txetxena, no vol dir que tota la insurgència ara, tots els jihadistes ara, siguin txetxens. Són de totes les repúbliques del Caucas Nord. Com us he comentat, sobretot n'hi han del Daguestan. Però també d'eslaus ètnics russos, diguéssim, que es converteixen a l'islam i van al Caucas Nord a lluitar contra el que és Rússia. És una mica un barrig-barreig. Però és important això, que el moviment ha passat de ser nacionalista, laic i txetxè a jihadista i pancaucàsic. I ara ja no vol només la independència de Txetxènia, sinó el que es vol fer és independitzar tot el Caucas Nord de la resta de Rússia i fer-ne un estat que regeixi per la xària. Això és l'objectiu que tenen. I per arribar a aquest objectiu, doncs és la jihad, la lluita armada, i bàsicament és amb accions terroristes. Hi ha hagut algun moment que han fet com pròrrogues en què no es podia atemptar contra civils, però normalment sí. O sigui, les accions d'ells són purament terroristes.
Marta, ens estàs fent un dibuix molt d'actualitat i amb un discurs com molt polític, no? Diguéssim, amb arguments molt polítics, més que discurs polític, però també hi ha un fet que a mi em sorprèn, que és el component històric. Sochi i tota aquesta regió són una zona que han patit molt al llarg de la història i potser doncs un dels episodis que ho expliquen més clarament és el de finals del segle XIX. M'agradaria que fessis una mica d'èmfasi en tot això. A mi m'ha sorprès una mica veure que hi va haver una persecució, no? Que va haver-hi un genocidi com podia haver passat amb Armènia a principis del segle XX o com va passar, evidentment, a mitjans del segle XX amb la persecució jueva, no? Explica'ns una mica això.
Sí, doncs, bueno, el segle XIX va ser quan l'imperi rus s'extén cap al Caucas. I tal com d'altres imperis van fer amb d'altres territoris que estaven conquerint, doncs va ser una conquesta a sang i foc, no? Van pràcticament exterminar diferents ètnies que vivien al Caucas Nord. I una d'elles és la dels diferents tribus que componien els circassians, que és on ara se celebraran els jocs. És la terra ancestral dels circassians, la zona de Sochi. A més, en la conquesta del Caucas, l'imperi rus va començar el que és la riba del Caspi, el que és ara Dagestan, i va anar escombrant cap a la part més occidental. O sigui, l'última part a ser conquerida va ser justament Circàcia, la zona d'ara de Sochi. I Sochi, en aquest sentit, té un sentit molt especial pels caucàsics, perquè va ser l'última gran, diguéssim, urbe a ser conquerida. Amb ella va acabar caient, diguéssim, l'última fortalesa dels muntanyesos del Caucas i va representar, doncs això, la conquesta definitiva per part de l'imperi rus sobre el que eren els pobles del Caucas. Val a dir que els circassians eren unes 900.000 persones. Doncs d'aquestes 900.000, 400.000 aproximadament van ser assassinades durant, no, la campanya militar. 400.000 van ser empeses fins a la costa del Mar Negre i allà, amb vaixells, els van traslladar cap al que era l'imperi otomà. I només 80.000 van romandre a la seva terra després de la conquesta. O sigui, realment és una xifra baixíssima, no? A més, els pobles circassians van ser destruïts i en el seu lloc doncs, van començar a portar colons russos i sobretot els cosacs, que era la part de l'exèrcit que es dedicava a controlar les fronteres. Llavors, Rússia mai ha volgut considerar o reconèixer que va haver-hi un genocidi o una neteja ètnica, vull dir, mai ha volgut reconèixer aquesta tragèdia que va passar, diguem-ne com vulguem, els circassians ells ho consideren un genocidi, però el que és molt trist és que realment sí que s'ha borrat tot el que és o sigui, els vestigis d'aquests pobles que són els que sempre havien viscut allà. I ara, per exemple, tu vas al Museu Etnològic de Sochi i comença amb l'arribada dels russos. No hi ha res dels circassians. I ara, que es faran els Jocs Olímpics allà, doncs hi ha moltes referències als cosacs, etc, però tampoc no hi ha cap referència als circassians. I la diàspora circassiana, que sobretot està concentrada a Turquia, doncs això li dol, no? I, de fet, des de que el COI va anunciar que Sochi serien els propers Jocs Olímpics, doncs que ha intentat boicotejar-los. Això sí, sempre d'una manera pacífica, sempre fent un lobby pacífic. I ara, de fet, els jihadistes de l'Emirat del Caucas també volen justificar el fet de voler rebentar, no? D'intentar que no es facin aquests jocs amb l'excusa de dir, bueno, és que allò és un cementiri dels nostres avantpassats, es vol fer una gran celebració, un lloc on està ple de restes, això, no?, gent dels pobles caucàsics, i, per tant, nosaltres, amb tots els mitjans que l'ANS permet, i això vol dir amb atemptats terroristes, doncs volem que això no es dugui a terme. Això és una mica l'excusa que ells donen per intentar que no es facin els Jocs de Sochi.
Amb tot plegat, Marta, clar, a nosaltres el que també ens arriba molt és les mesures de seguretat que estan prenent el govern rus per garantir, no?, que aquests Jocs Olímpics se celebrin amb tranquil·litat. Parla'ns una mica d'aquestes mesures.
Bueno, doncs, bàsicament, ara el que és tota la zona està considerada zona d'acció antiterrorista, és a dir, que es poden prendre mesures extraordinàries per evitar que hi hagi qualsevol atac. Això vol dir que també poden entrar a qualsevol casa sense previ, sense els papers que normalment s'havien de necessitar.
I això s'està fent o no? S'està fent?
Sí, això s'està fent ara al Daguestan. Sí. Que és una mica doncs, com una situació d'estat d'excepció, no? Que estan intentant doncs, controlar d'aquesta manera el que pot passar. Llavors, a Sochi han arribat 42.000, crec, agents del Ministeri de l'Interior. A part, han arribat cosacs. Els antics cosacs que fèiem referència, que són els que van servir per repoblar la zona, ara estan arribant una altra vegada a la regió aquesta, amb la qual la gent, diguéssim, que massa contenta no està. Els serveis de seguretat russos ja fa temps que estan, evidentment, sobre la pista de possibles terroristes i es veu que hi haurà escoltes telefòniques absolutament a tothom, fins i tot atletes, els organitzadors dels Jocs Olímpics. Aquestes escoltes seran tant a nivell telefònic com a nivell de correu electrònic, etc. Però és més que... a més, és una cosa lògica, perquè és una... O sigui, ara mateix allò hi ha un... Si no es prenessin aquestes mesures, se'ls estaria posant en safata perquè hi hagués un atemptat.
Clar.
I és lògic que hi sigui. Una altra cosa és que durant molts anys la lluita antiterrorista s'ha dut a terme d'una manera totalment inadequada, fent servir tortures, fent servir execucions extrajudicials, desaparicions forçades, i aquesta mena de lluita antiterrorista l'únic que ha fet és agreujar encara més el problema, és radicalitzar encara més la insurgència. Joves que potser no tenien massa res a veure amb la insurgència han pogut ser torturats i a partir de llavors entren a la insurgència.
Clar.
Això només s'ha de mirar qualsevol dels informes d'Amnistia Internacional, Human Rights Watch, Memorial, per adonar-se'n que un dels principals reclutadors de la insurgència és justament la lluita antiterrorista que des de fa pràcticament una dècada duen a terme els cossos de seguretat de l'estat rus.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Una de les coses que també tenia pendents de preguntar-te era que, malgrat aquest context tan complex d'inestabilitat, com està en aquesta regió a nivell social i a nivell econòmic?
O sigui, a part de la mateixa manera que et dic que un dels motors, no?, que fa que hi hagi més gent disposada a entrar a la insurgència és la lluita antiterrorista, doncs altres factors són, un, la pobresa. El 50% de la població del Caucas Nord viu per sota el llindar de la pobresa. Altíssimes taxes d'atur. Val? A més, polarització. La majoria de gent és molt pobra, però quatre són riquíssims. Nepotisme, corrupció. Val? Tot això són factors, evidentment, el tema del terrorisme o per què es crea aquest caldo de cultiu pel terrorisme, que sempre és una raó multicausal, i a nivell social i a nivell econòmic, doncs allò és ideal també perquè creixi aquest tipus de... No? Que els joves se sentin atrets per eslògans que són els dels extremistes, que el que fan és prometre fer net de tota la corrupció, de tot el nepotisme, de tot una mica la podrimenta que hi ha, prometen fer net d'això i instaurar un estat que creï justícia social a partir de la xària. Evidentment, això pot ser una utopia. Però, bueno, en un moment, jo quan vaig estar a Txetxènia, recordo que feien molt aquesta pregunta, no? Per què els joves agafen les armes? I la resposta, sens dubte, que més repetia la gent era, bueno, per la desesperança, perquè no tenen possibilitats de futur, no? Perquè no tenen res a perdre.
Mm-hmm.
Una mica aquesta és la idea. Mm-hmm.
Això sí, recordo que ho havies comentat en més d'una ocasió quan havíem parlat a través de l'antena. L'excusa, com dèiem al principi amb la presentació de que avui parlem amb la Marta, és perquè el proper 7 de febrer s'inauguren aquests Jocs Olímpics d'hivern, és la 22a edició, se celebren a Sochi, com dèiem és una localitat costanera del Mar Negre, a la riba nord, diríem, nord-oriental del Mar Negre. I en base a això, el dia 30 de gener, és a dir, aquesta mateixa setmana, en el Col·legi de Periodistes, la Lliga dels Drets dels Pobles, juntament amb aquesta campanya de Txetxènia, trenquem el silenci, organitzeu un acte. Serà a partir de les 19:00. Per què no ens convides a anar-hi, que ja sé que ja estem tots convidats, però explicant-nos qui hi haurà i quin és l'objectiu, no, d'aquesta xerrada?
Bueno, us, evidentment, esteu tots més que convidats a venir. Venen dos experts russos a parlar sobre el tema. Val a dir que són dues persones molt potents, són grans coneixedores, no ja a nivell estatal, sinó a nivell mundial, del que vindran a parlar. Mairbek Batxagaev és un gran expert justament sobre la insurgència i ell ens pot explicar exactament qui són, com actuen i si tenen possibilitats d'actuar durant els Jocs Olímpics just abans o just abans, no? Doncs això és una mica el que ell ens pot explicar. I també sobre el tema dels circassians, perquè justament ell és historiador i la seva tesi doctoral anava sobre les guerres caucàsiques. I llavors també ens acompanyarà Svetlana Dinushkina.
Perdona, historiador txetxè.
Sí.
Això igual també és interessant recalcar-ho per nosaltres, perquè igual no és el mateix txetxè que rus, o podem entendre-ho diferent, m'explico? Per això volia fer el matís. M'explico,
sí,
no?
Sí. Ah. És txetxè.
I llavors
vindrà Svetlana Ganushkina, que aquesta sí que és russa, i ha estat nominada diverses vegades al Nobel de la Pau, com una ferma candidata. Svetlana Ganushkina va estar treballant, és catedràtica de matemàtiques, va estar 30 anys donant classes a la Universitat de Moscou, i llavors va deixar la seva professió per dedicar-se de ple al tema de drets humans. Va començar amb les guerres de Nagorno-Karabakh, Azerbaijan, i a treballar el tema de refugiats. Llavors, sobretot, va treballar també amb refugiats txetxens, desplaçats txetxens, que anaven a Moscou durant les guerres russo-txetxenes, ha viatjat moltes vegades al Caucas, i ella també el que ens parlarà és una mica d'aquesta xenofòbia creixent que està havent-hi entre la societat russa.
Etcètera, etcètera, amb la Marta Ter seguíem parlant i podíem seguir hores i més hores a propòsit d'aquesta Olimpiada, la 22a Olimpiada, que s'inaugurarà el dijous que ve, dia 7 de febrer, a Sochi, a la riba nord-oriental, com dèiem, del Mar Negre, i doncs que ve acompanyada per tota aquesta controvèrsia i agitació política i social de la zona. Recordeu que aquest dijous, com ella molt bé ens comentava, el dia 30 de gener a les 7 de la tarda al Col·legi de Periodistes de Catalunya, que és a la Rambla de Catalunya número 2, se celebrarà doncs aquesta trobada de la que ens estava parlant amb aquestes dues personalitats rellevants de l'actualitat, diríem, russa o txetxena.
Ajuda'ns a finançar el programa amb un euro mensual entrant a teaming.net/elcompromisciutadà. teaming.net/elcompromisciutadà. El punt de llum, amb Enric Tintorer. El punt de llum, amb Enric Tintorer.
Enric Tintorer, salutacions, com estàs?
Molt bé, Joan, salutacions per tu i per tota la gent que ens està escoltant. Bona tarda a tothom.
Avui, què ens portes, Enric?
Bé, un petit comentari sobre el fet de la reunió de Davos. Els rics del món s'han reunit a Davos, a aquesta petita ciutat o localitat, aquest petit poble dels Alpes suïssos. Sí. Per parlar de l'economia mundial. Uh-huh. Han quedat bastant tranquils, perquè aquest any les coses aniran millor, i sobretot aniran millor els països rics.
Això anava a dir, els anirà millor amb ells.
Ens anirà millor i seguiran guanyant més diners.
Clar.
Però tu em preguntaràs, Enric, què és ser ric avui en dia?
Enric, espera que ara t'ho preguntaré. Què és ser ric avui en dia, Enric?
Podríem definir com a ric, Joan, sí, aquella persona que avui té, per exemple, què posem? Més d'un milió d'euros?
Vale.
Més de 3 milions d'euros?
Segons el país, més de 1.000 euros també és molt ric ja. Però sí, d'acord, la quantitat que diguis.
Però potser per mi sí. La definició de ric seria la d'aquella persona que no necessita més del que ja té.
Uh-huh.
O que ja té suficient per les seves necessitats.
Uh-huh.
Siguin les que siguin. Però, sobretot, que viu feliç.
Uh-huh.
Jo crec que estic convençut que la felicitat interior del cor és l'única i veritable riquesa. Perquè, si no, es pot considerar una persona rica que tingui diners i no sigui feliç? Mm. És una persona rica aquella que té diners però que pateix per por a perdre'ls i que està tot el dia neguitós?
Clar.
És això una persona rica?
Clar.
No, això diria jo que és una persona desgraciada per més diners que pugui tenir.
I dependent, no?
Sí, per això els savis i els grans sants recomanen viure amb el mínim que necessitem. Cadascú sap quin és el seu mínim.
Mm-hmm.
Per ser feliç, nosaltres i els nostres, i estar en pau. Aquesta, penso jo, és la veritable riquesa.
Ostres.
Tenir lo suficient mm-hmm. per viure feliç. I ara, si em dones uns minuts...
Sí, sí, sí.
Joan, t'explicaria una anècdota.
Anava a dir, perdona, Enric, que no sé quants rics llavors hi ha a Davos, però digues, digues.
Bueno, no ho sabem. Tampoc critiquem a la gent que porta progrés al món.
Mm-hmm.
Jo crec que quan parlem de rics hem de diferenciar molt entre aquell avariciós que només pensa en els diners i aquella persona que és capaç de multiplicar els diners i de crear riquesa perquè altres tinguin riquesa.
Mm-hmm.
Entre aquests rics que s'han trobat a Davos, a part dels especuladors i els lladres financers mundials, també hi han hagut empresaris, que l'empresari és una persona que arrisca la seva riquesa, que genera riquesa i que dona feina a molta gent. Jo crec que hem de ser molt rigorosos amb aquesta separació.
Mm-hmm.
El que té diners i sap generar més diners i més riquesa perquè el món visqui amb més progrés, aquest senyor segur que és una persona feliç i que realment és un veritable ric.
Mm-hmm.
En aquest sentit, de la utilització de la riquesa per fer bé als demés i per generar progrés, que és la figura de l'empresari.
Molt bé.
Però parlant de la riquesa...
La reflexió.
Si em permets, m'agradaria comentar-te una anècdota.
Uh-huh.
Hi ha un periodista mexicà, Armando Fuentes Aguirre, que ha demandat a la revista Fortune perquè s'ha oblidat d'ell a la llista dels més rics del món.
Uh-huh.
I els hi ha presentat una demanda. Diu, és inexplicable que us hagueu oblidat de mi, perquè em considero un dels homes més rics del món. Tinc vida, tinc salut, tinc una família... Tinc dona, fills i germans meravellosos que m'estimen. També tinc amics que m'estimen, malgrat els meus defectes. Escric i tinc 4 lectors, no necessito més, perquè em comenten el que llegeixo, encara que estigui bé o estigui malament. Puc viure en una casa, amb les coses que més estimo, que són els meus llibres i el meu gos. I puc també tenir un trosset de món per cultivar un petit hort que em dona els seus fruits, els fruits de la madre natura per menjar. Tinc ulls, tinc oïdes, tinc peus per caminar i mans per acariciar i treballar. També tinc un cervell que pensa. Tinc alegries per disfrutar-les i penes per hermanar-me amb tots aquells que pateixen. Però, sobretot, tinc una profunda fe en Déu, que té per mi infinit amor i que em dona tot quan necessito. Poden existir riqueses més grans que les meves? Perquè llavors vostès no m'han posat com un dels rics del món a la seva revista.
Moltes gràcies, Enric. És una molt bona pregunta. Bona tarda.
Bona tarda. Adéu.
Adéu, Enric.
Adéu.
Que rics que som, llavors, podríem arribar a aquesta conclusió tantes i tantes persones que vivim feliços, doncs, sense tenir tots aquests excessos que veiem en les vides d'aquelles persones que apareixen en les revistes de rosa, no? En fi, en qualsevol cas, aquest qui apreta els botons és el Jordi Carretero, des de les vies de so, servidor, el meu nom, Joan Ortiz i Serra, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquesta horeta, i recorda que aquest programa té un lema atribuït a Gandhi, diu, sigues tu el canvi que vols veure al món. Fins la setmana que ve, que segur anirà molt millor. Que vagi bé.